Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts, i això és Ràdio Estel, i estem fins a les 6, amb aquest desig, amb aquesta constatació, que, com som gent positiva, gràcies a aquesta casa, tot anirà bé. Aquest és un d'aquells dies que un pateix, no? És a dir, en el sentit de dir, ostres, arribaran puntuals els convidats, no? Perquè, clar, està plovent. Saben vostès que la ciutat, quan plou, esdevé un autèntic mal de cap. Però m'ha agradat molt, perquè quan ha entrat el nostre convidat d'avui, en Josep Sala i Cullell... Josep, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Li dic, escolta'm, gràcies, no?, amb aquesta pluja. Em diu, però si jo visc a Noruega. Clar.
Exacte, això no és res.
Deus estar acostumat a coses bastant més fortes, no?, que aquestes gotes que tenim avui a la ciutat, no?
I tant, i metres de neu. Però estic una mica frustrat perquè vaig arribar ahir després d'un mes i mig de pluges a Trondheim, que és sí, on visc, sí. I buscant el sol, com fem els noruecs quan arribem aquí,
sí.
I em sembla que el sol es farà esperar.
Sí, perquè ja fa una temporadeta, no?, que estàs a Noruega.
15 anys.
15 anys, eh? Déu-n'hi-do,
sí,
eh?
Sí.
És un canvi de xip total, no?
És allò que marxes un any per fer un Erasmus i no tornes.
Ja. Yeah. Què és el que té Noruega que t'ha enganxat a tu?
Uf, moltes coses. Però sobretot hi ha el fet que vaig trobar l'oportunitat de fer de professor d'institut. Que havia fet alguna coseta, però no havia provat mai, i m'ho van oferir, ho vaig provar, i al cap d'una setmana vaig dir, això és el que m'agrada fer.
I allà t'has quedat.
I allà m'he quedat.
Que bé, no? I des d'allà reflexiones,
sí,
amb coses que van més enllà de les fronteres de Noruega, que ens afecten a tots directament. Aquest llibre és una reflexió interessantíssima, de la que volem parlar en els propers minuts. Es diu Generació Tap. M'ha fet molta gràcia una cosa, abans d'entrar en el que és el contingut del llibre. Clar, quan dius que fa que va sortir l'edició en català?
L'edició en català va sortir ara a Llibres l'octubre l'any passat,
uh-huh.
I la versió en castellà, Generació Tapón, a Garbuix Books, ha sortit l'octubre d'aquest any.
Quant temps fa? Aquesta és la primera entrevista presencial que fas en quant de temps?
Doncs des que han sortit els llibres, perquè jo vaig marxar aquí el Nadal de l'any passat, del 2020, i no vaig poder tornar fins l'estiu d'aquest any, un any i mig sense venir a Catalunya. I ara pensava que feia 2 anys que no venia a Barcelona.
Déu-n'hi-do, eh? 2 anys sense venir a Barcelona.
Sí.
El Covid ha estat un autèntic tap, en aquest cas, a la teva vida, no?
Sí, per una banda, Noruega ens ha passat molt de llarg, i en això hem estat molt afortunats, perquè hi ha hagut poquíssims casos. Trondheim, que és una ciutat de 200.000 habitants, em sembla que hi ha hagut 10 morts en tota la pandèmia de Covid. Però, en canvi, clar, el preu que hem pagat els de fora és no haver pogut veure la família durant any i mig.
Ja. Yeah. En qualsevol cas, avui estem aquí, i avui estem aquí per un llibre que és molt interessant perquè el que parla és de les generacions, no? La responsabilitat, a més, que tenen les generacions en el que és el ocupar el que són els jocs de poder, els que tapen, efectivament, una generació concreta, que és la protagonista d'aquest llibre. La generació TAP seria aquella que va néixer entre el 1943 i el 1963, no?
Aproximadament. Al final tots els talls són una mica arbitraris, però sí, entre meitats dels anys 40
uh-huh.
i meitats dels anys 60. A Occident és la generació dels boomers, que es diuen, que no són els boomers d'aquí,
uh-huh.
i en això sempre hi ha una confusió, que són els nascuts després de la Segona Guerra Mundial.
Yeah.
A partir del 46 hi ha un gran boom, si us fixeu, dels últims presidents americans, Trump, Clinton i Bush, fill, tots tres són del 46.
Uh-huh.
Biden no, Biden encara és més gran, és del 42. I aquests tenen un impacte cultural històric molt gran. A casa nostra ja l'ha afegit que aquesta gent són els que es col·loquen, acabada la transició, a primers anys 80, i amb 30 anys ja són professors d'universitat, són presidents autonòmics. A la versió en castellà explico doncs, que Bono, per exemple, va ser president de Castella de Manxa amb 32 anys.
És veritat.
Ara fa poc va desaparèixer el periodista Antonio Franco, que va ser director del periòdic amb 30. Això va tenir una conversa on també jo soc de Girona, i per tant el meu alcalde durant 23 anys, Joaquim Nadal, també amb 30-31 ja era alcalde.
Yeah.
I van ocupar tots els llocs, i també a l'acadèmia i a l'administració, i molts o s'han començat a retirar o encara hi són, però sobretot ens han deixat un llegat de 40 anys que encara tenim a sobre.
40 anys en els que han estat ells, dels que han arribat molt joves als llocs, com comentaves, en 30 anys, però que han continuat estant durant aquests altres 40 anys, no?
I tant, perquè en molts casos el que ha passat és com que era una generació relativament poc preparada, perquè ni saben anglès, ni podien viatjar gaire, perquè també el país era el que era, evidentment. Uh-huh. O sigui, jo no els hi dono la culpa d'això. Doncs un cop ocupades les cadires, en lloc d'intentar, no ho sé, créixer, renovar-se, mirar de saltar a l'estranger, perquè no sé si amb 30 anys tu ja tens una posició de poder, al cap de 20, quan tens 50, no hauries d'estar fent el mateix. Clar. Hauries d'estar fent una cosa molt superior.
Clar.
Però com que veien també que venien uns més joves, que segurament havien viatjat més i sabien més coses, tot això, s'han dedicat doncs, una mica a segar l'herba al voltant i evitar que la gent pogués prosperar, no fos cas que els hi agafés la cadira.
Clar. És per això que els que hem vingut a continuació, la generació que va a continuació, que som, tu i jo formem part del
Exacte.
Mateix grup, seríem la generació X, no?
Sí, Occident es diu la generació X, aquí és la del baby boom. Perquè, clar, aquí, com per temes demogràfics, la Guerra Civil, etc., el creixement demogràfic comença a meitat dels anys 60.
Ahà. Uh-huh.
Tu i jo, la generació X és la GB, el Bub i el Cou.
Sí, sí, nosaltres, sí, sí.
Ah, exacte, que anem unes classes, doncs que érem 37, o era, jo me'n recordo un any, érem 37 a classe.
No, estàvem parlant abans de començar el programa que la sensació que tenia moltes vegades ha estat la d'arribar 10 anys tard a tot arreu, no? O sigui, que
sí.
Arribaves i et deia, no, és que fa 10 anys es pagava millor això, es pagava millor l'altre, hem arribat sempre tard a tot arreu, no?
Mira, jo vaig començar a la universitat l'any 96.
Ah,
i me'n recordo, doncs, vam conèixer el degà i tot això. I llavors molts dels professors d'aquella època, però no estic parlant dels becaris o així, no, estic parlant dels professors titulars, encara hi són. Jo pensava, un moment, si encara són al cap de 25 anys, quina
edat tenia?
Perquè, clar, les veies grans, no? Tens 20 anys. Vol dir que en tenien 40, i amb 40 ja eren el degà de la facultat, ja eren el professor titular de no sé què. I, clar, nosaltres diguem, bueno, però això és lo normal, per tant, ens esperem aquí a darrere, fem temps, no protestem gaire, perquè això és una altra qüestió de la nostra generació, perquè com que ja ens van dir que tot anava bé, no? Però
sí.
La generació TAP ens van dir, coita, ja som moderns, hem entrat a Europa, democràcia, el tema català està arreglat, hem muntat els Jocs Olímpics, no? Fent no sé quantes coses, per tant, què heu de protestar si tot va bé? L'economia ja avança, tots vosaltres, doncs, goita, heu d'anar a la universitat, heu d'estudiar, llavors ja trobareu feina fixa i us casareu i l'hipoteca i totes aquestes coses.
Sí.
I nosaltres ens ho creiem. I diem, val, perfecte, i per què hem de protestar? Per què hem de sortir? Sí que n'hi havia quatre, evidentment, sempre en tota societat n'hi ha quatre. Però jo miro al meu voltant i nosaltres vam anar a la universitat a estudiar.
Yeah.
Nosaltres no vam anar a manifestacions. I també les poques... Hi va haver alguna lluita, que eren tot lluites locals, no? Temes ecologistes, per exemple.
Sí.
Però ens vam acomodar i, bueno, ja ens tocarà el torn. Però, clar, si el que tu tens abans té 40 anys... Aquell encara li queden 30 anys.
Li queden 30, clar.
30 anys de carrera. Per tant, tu quan ja jubili, tu ja en tindràs 50.
És la història del fill de la reina d'Anglaterra, en realitat, no?
Sí. Aquell exagerat, perquè més genèticament
sí,
dura
sí.
molt.
Exacte.
Però exacte, nosaltres ens vam quedar al raconet. I llavors ens va quedar una manera, que és la manera de prosperar, ha sigut posar-te totalment al servei de la generació anterior.
Ja. Yeah.
Si tu aspiraves, doncs, a entrar en aquests llocs de poder... Però si tu esperaves a fer carrera acadèmica, doncs havies de dir que sí a tot el catedràtic, perquè si tu donaves una opinió en contra, doncs cap a fora. I això ha passat també, doncs, en els mitjans. I no diguem ja la política, que suposadament ara hi ha a Catalunya i a Espanya una renovació generacional, però idees noves, jo no em veig enlloc.
Però en canvi, cares noves, moltes, no? O sigui, cares noves sí que hi ha moltes cares noves.
Cares noves sí, perquè finalment hi ha un desgast de polític molt important d'aquesta generació, que en el cas d'Espanya és l'últim govern Rajoy, no?
Però no només això, no? Perquè segurament cotitza l'alça la renovació, no? El concepte de la renovació política, si te n'adones, pràcticament en tots els partits polítics, no? Han arribat a jubilar gent molt jove. Estic pensant en Joan Herrera, per exemple, Dolors Camats, no? És a dir, gent que era molt jove i que es van veure obligats a deixar-ho perquè, efectivament, arribaven noves maneres a parlar de la regeneració política, no?
Home, potser si ho haguessin fet bé, no hagués calgut aquesta regeneració, clar. No, i també perquè la gent, per què s'ha d'eternitzar en política?
Sí, no t'estic dient el
contrari. A veure, el model de la generació TAP, sí que hi ha gent que hi ha estat, és que... Vas allà, dius, hi ha gent... No sé, José Zaragoza, dius, però José Zaragoza encara... Però aquest senyor... O ara, no ho sé, veu gent que dius, però aquest senyor encara hi és? Ara, en el, no, en tot això del, del Tribunal Constitucional, uh-huh, doncs ha votat en contra O'Donnell Orza. Però O'Donnell Orza? Però si era alcalde de Sant Sebastià fa 30 anys.
Sí, sí.
No ho sé, la política hauria de ser en lloc d'entrar-hi i sortir-ne, uh-huh, no aspirar. Però sí que és cert que la generació anterior es va poder eternitzar molt, perquè va saber vendre el seu discurs, però si t'hi fixes, els dos grans, els dos primers referents en el cas d'Espanya de la generació X, que són Pablo Iglesias i Albert Rivera, ja no hi són cap dels dos.
Ja no hi són, és veritat, eh? És veritat, és interessant, realment, aquest tema.
Perquè jo crec que estem en un impàs que llavors el que agafarà el poder seran els nascuts ja als 80 i als 90. A Noruega tenim una ministra de l'Interior, que té 28 anys.
Déu-n'hi-do. No estava mirant, saps què estava mirant? Quina edat té Pere Aragonès?
Ah,
perquè
bueno,
el president de la Generalitat és ben jove.
Ja t'ho dic jo, Pere Aragonès ja és de la segona generació. Et sembla que és del 82, és millennial.
Per això, per això deia que no, que d'alguna manera ja quadraria amb el que estaves comentant, no?
Bueno, i he detectat entre els nascuts dels 70, perquè clar, presidents de la Generalitat nascuts dels 50 i 60, ja n'hem tingut uns quants, i de sobte salta 20 anys a Pere Aragonès i els nascuts dels 70...
Què passa?
Hi ha hagut un moment que me recordo quan van investigar Aragonès, van dir, i nosaltres quan ens toca, perquè a més Aragonès ha entès doncs, que potser ha d'anar a buscar gent més jove i en els departaments està fitxant gent de 20 i no sé quants i de 30 anys i la gent que ara en té 40 això diu, però jo...
O sigui,
allà quan em toca.
O sigui, la gent més afectada en aquest cas, quina seria? La gent que té entre 40 i 50 anys,
veure,
per exemple?
En posicions de poder... Jo crec que sí, la generació X serem una generació totalment irrellevant a la història, passarem una mica, ara hi ha Pedro Sánchez d'Espanya, veurem el que durarà. Ara bé, això des del punt de vista polític, des del punt de vista econòmic, és evident que nosaltres som els últims que hem pogut seguir d'alguna manera aquest model socialdemòcrata europeu post-Segona Guerra Mundial que ens van inculcar els pares.
Ahà. Uh-huh.
Perquè la generació millennial, que és la que ve després, els nascuts entre els 80 i primers 90, i no diguem ja els que venen després, aquests s'han trobat en unes condicions de precarietat, d'accés a l'habitatge...
Bueno, ja
se'n diu, molt pitjor,
no?,
que nosaltres.
Ja se'n diu, a nivell de generació, que és la primera generació que viu pitjor o viurà pitjor que els seus pares, no?
Sí. Tot això que us ha passat ara a vosaltres amb no? Des de les manifestacions a la plaça Urquinaona, que van a tirar llambordes, fins a, no sé, veure el carrer.
Fa molta gràcia com dius, com t'has fet tan noruec, que ara ja parles de vosaltres com si tu no hi fossis d'aquí.
Home, és que ara, sobretot, ja et dic que feia dos anys que no venia.
No, està molt bé, està molt bé.
Jo tot això m'ho perdo, ho veig i ho segueixo.
M'agrada com ho dius, com ho... No,
sí,
està bé.
Perquè jo segueixo capficat,
clar,
no?
Clar.
Però sí, clar. Perquè jo, els joves són els meus alumnes de l'institut.
Però què volies dir? Que tot això que ens ha passat nosaltres, com acaba la frase?
Home, que és normal que tens uns joves que tenen 20 anys o tenen 18 anys i no veuen perspectives de futur.
Mm-hmm.
No veuen el que faran. Vaig tenir aquesta setmana... La setmana passada em van venir un grup d'un institut de formació professional d'aquí a Barcelona.
Mm-hmm.
Van venir de visita allà amb un d'aquests projectes europeus. I clar, una de les preguntes és, aquí és fàcil trobar feina? No, una pregunta que et fan de seguida. Perquè aquí no hi ha perspectives. Llavors, si no hi ha perspectives, tu com vols que la gent més jove, des de respecte i l'autoritat, no protesti? Veurem coses molt més grans, veurem protestes, veurem moviments grossos. Perquè llavors és una mica grotesc, que llavors surt doncs, la generació TAP, que encara remena les cireres dels mitjans, i diu, ui, és que estan cremant contenidors. Clar, la generació TAP, que són els mitjans i tenen el poder, segurament en els seus fills sí que els han pogut col·locar perfectament.
Ja. Jo m'estava preguntant, aquests dies que estem veient totes manifestacions al nord d'Europa contra les restriccions pel tema del Covid, qui és la gent que es manifesta?
No, però això no és la gent jove. Això és... A veure, és que jo al final sóc de ciències.
Yeah.
Per tant, bueno, és el que ens ha passat a Europa, no? Hem deixat vendre homeopatia a les farmàcies, hem deixat que els centres cívics es fan cursos de Reiki, hem deixat que tot això, que no és ciència, es desenvolupi, hem tingut els antivacunes com una cosa molt normal, tot i que hem vist nanos aquí morint de diftèria, per exemple, que és una cosa que no s'havia vist des de feia 50 anys,
mm-hmm.
I s'ha creat un monstre, s'ha creat un monstre. I l'anticiència el que provoca és, bé, que la gent es mori. Yep. I ara ho estem veient.
En fi, pensava que podíem veure algun tipus de similitud donat a aquesta però, gran mobilització, no? Digues, digues.
Però una similitud sí que te la puc trobar. L'any passat, l'estiu a Trondheim, hi va haver una manifestació de suport amb el Black Lives Matter, pel tema del racisme. Nanos de 16, 17, 18 anys, els meus alumnes, van fer una manifestació a la plaça i uns es van exaltar una mica perquè va venir la policia, es van exaltar, van tirar unes tanques i un va tirar una pedra i va trencar un vidre d'un edifici d'allà a la plaça. És el primer cop que hi havia un element de vandalisme en una protesta a Trondheim des de l'any 1920 i no sé quants, quan van intentar canviar el nom de la ciutat. És a dir, aquesta generació jove, tot i que és Noruega i són pròspers i no hi ha atur i viuen molt bé, sí que detecten que hi ha unes coses del sistema que no funcionen i reaccionen d'una manera molt més exaltada, però és normal. I el que hem de fer nosaltres, els que som aquí al mig, és, evidentment, donar-los suport.
Ja. Cap a on anem, des del teu punt de vista? Perquè això és, en realitat, un gran estudi sociològic. El que has fet és un gran estudi sociològic, no? Tinc jo la sensació, ara deia, jo sóc de ciències. Bé, ets de ciències, però tens molta curiositat des del meu punt de vista a nivell social, no? No sé si va ser el responsable aquell article del blog que va obrir les portes a que després es fes aquest llibre i que et va obrir la curiositat per mirar la societat i els moviments socials i una mica el que les generacions significaven o què, però en realitat, jo insisteixo, has signat un gran estudi sociològic, no?
El més gros de tot plegat és que de llibres així és, altres països d'Occident s'han publicat moltíssims.
Yeah.
O sigui, per documentar-me, n'he llegit de França, d'Itàlia i dels Estats Units, de llibres de boomers contra millennials s'en publiquen 50 cada any. I és un tema constant.
Yeah.
Aquí no se'n parla.
I per què creus que no se'n parla?
Home, aquí? Perquè no interessa que se'n parli. Perquè, no, perquè va en contra dels que tenen el poder i, de fet, una de les reaccions aquest llibre quan va sortir en català i ara també en castellà, clar, està rebent valoracions de tot tipus i una de les crítiques és no, és que això de parlar de generacions no té cap mena de sentit.
Yeah.
Bé, no té cap mena de sentit. A tots els països se'n parla des de l'anàlisi política, des de com consumeixen cultura i m'esteu dient que aquí no té sentit. Bé, perquè, a més, és un llibre que diu noms i diu dates i dona xifres.
Sí, sí.
I, clar, no interessa. També perquè ara, des de la generació aquesta TAP, que ja està en retirada, què els hi ha passat? En el llibre dedico un capítol a parlar dels intel·lectuals del país, no? Tota aquesta gent, Javier Maria...
Sí, això fa gràcia, perquè parles de Pilar Rahola, és una cosa que m'ha cridat l'atenció, és que fa 20 anys ja tenia una...
Què, 20 anys?
Fa més, és veritat. Que quan tu tenies 15 anys, em sembla que poses, ja tenia una columna i la continua tenint a dia d'avui, no? És un dels exemples, n'hi ha més.
No, home, evidentment, en el cas de Pilar Rahola, hi ha un determinat moment que Convergència necessita uns intel·lectuals, munten la Fundació Acta i d'allà en surten Salvador Cardús, Joan Beculla, Pilar Rahola, Vicenç Villatoro, i encara hi són. Sí? Després alguna vegada han intentat fer-ho amb gent més jove, però això no els ha acabat de sortir bé, perquè hi ha perquè la generació una altra, i els anteriors encara hi eren. No, però quan parlava dels intel·lectuals del país, què els hi passa? Que ells viuen en la seva bombolla, es donen premis entre ells, no? Que bons que som, es donen cadires a la RAE, es donen el Premi Cervantes, es donen una propaganda enorme, però què passa? Que surten les xarxes i surt la gent més jove... I quan posen els seus articles a la xarxa, la gent no diu que fantàstics que sou, sou els referents intel·lectuals de la modernitat espanyola. La gent els diu, però vosaltres, però això és naftalina pura. Però què és aquest masclisme o aquesta és la visió del món o tan ignorant, a més? I clar, ells estan molt ressentits ara, perquè tenen una obsessió, i tots plegats, de controlar el llegat, de com passaran a la història. Perquè aquest discurs que ens han venut de la modernitat i que ells van portar no sé què... Doncs estan intentant que ells passin la història així, però no ho aconseguiran, perquè cap generació passa la història com Palella. Seran els següents, i ara hem de ser nosaltres, els que escrivim, doncs com va ser el pujolisme, o com va ser a l'època d'en Felipe González, i treure els draps bruts, i de les moltes coses que han fet, no quedarà res. A les cases dels nostres avis...
És que un dia haurem d'analitzar amb calma quines són les coses que han fet, no?
Sí. Mira, a totes les cases dels nostres avis, quan hi anaves, hi havia un llibre, que era tot arreu, que el tenia tot arreu, que era Los cipreses creen en Dios, Josep Maria Gironella, de Girona. El gran llibre, en aquell moment, sobre les ferides de la Guerra Civil, no sé, qui llegeix ara aquest llibre? Ningú. Doncs aquest llibre serà Soldado de Salamina.
Ja.
O sigui, tota aquesta cosa quedarà esborrada per la història. El pujolisme l'hem d'escriure nosaltres.
Quan dius nosaltres, et refereixes...
Els de la generació X.
Els de la generació X.
Els que ens van enganxar de ple.
Sí, sí.
És que, clar, Pujol, l'any 80, jo tenia 2 anys, i plega l'any 2003,
sí,
no?
Sí,
jo
sí,
tenia 25.
Sí, sí.
Per tant, la meva vida, la meva formació, és el pujolisme.
Sí, sí.
Ara, clar, surten els més joves, hi ha com una nostàlgia del... Però anem a mirar el que realment es va fer. Anem a mirar el que va passar. I escrivim a nosaltres. Perquè si... Bueno, les memòries d'ell ja s'ha vist el que ha passat, però... No pot ser que siguin ells. I a més els que diguin tu seràs el successor que m'escriurà la biografia. No, no, no. Hem de ser nosaltres que purguem aquesta història.
Nosaltres hi hem de deixar aquesta empremta a la història, doncs, aquesta herència d'explicar el que ha passat fins ara. I els millennials, què és el que els hi toca? Perquè de la generació, els millennials, se'n parla molt, però se'n parla d'una manera una mica... No ho sé, no sé si queden massa bé, no?
Bueno, el que està passant amb els millennials és que eren els joves, durant 20 anys han sigut els joves i ara estan començant a fer 40 anys.
Exacte.
I el problema dels millennials és que els hi van dir que, bueno... És igual que ara estudieu i hagueu de fer pràctiques no remunerades i sigueu becaris, i perquè al final ja us arribarà el torn.
Yeah.
I no els hi ha arribat. No els hi ha arribat. Què es troben? Les generacions més joves, els millennials i la següent, què és el que els hi marca el futur? No és el que han estudiat. No és el que han treballat.
Què
futur
és?
Econòmic. És. La teva família pot deixar un pis o no?
Yeah.
Perquè si la teva família pot deixar un pis... Ja està.
Sí, sí.
Aquesta part la tens arreglada. I no és només que viuràs més tranquil. És que més potser podràs acceptar, doncs, suïta, fer unes pràctiques no remunerades i això et donarà potser un peu en algun lloc. En canvi, el que s'ha de pagar l'habitatge...
No s'ho pot permetre.
I les factures no es podrà permetre ni tan sols fer aquestes pràctiques no remunerades, no?
Clar, clar.
O potser podrà anar uns dies a l'estranger. Doncs, però això és feudalisme. Això no és... I ara es parla molt d'aquest terme, però això no és meritocràcia ni res. Això és feudalisme. Tornar a... Tu prosperaràs en funció de la teva família.
Yeah.
I això és l'herència que ens ha deixat els taps. Tornar aquí.
Sigues tu mateix. Dius que són els grans introductors del concepte sigues tu mateix, no?
Sí.
Els millennials, no? Què vols dir amb això?
Però això ho van aprendre dels taps. O sigui, els taps és la generació que fa la revolució sexual... No, és la que abandona en bona part la religió, és la generació dels anys 70, que llavors tots s'acomoden en els anys 80.
Uh-huh.
I això sí que ho hem sentit, no? Aquella cosa del desenvolupament personal, perquè les generacions anteriors el que creixien eren el conformisme social, no? Tu t'has d'adaptar al que veges.
Uh-huh.
Nosaltres, els de la X, encara trobem uns avis, no? Uns pares i uns avis una mica amb aquesta mentalitat, però els millennials són els primers que no. I llavors, si t'hi fixes, totes les sèries de televisió que veiem, no? El missatge és aquest, no? Que al final has de ser tu mateix i és igual que digui... Has de ser tu mateix sempre qual no trenquis els estàndards socials. Perquè això és la... Però bueno, pot ser una mica més extravagant, no? I et pots pintar els cabells i coses d'aquestes. I sí, i els... però això de vegades no funciona, tampoc.
Ja. És el triomf de l'autoajuda i aquestes coses...
Sí, 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 de l'autoajuda i la tonteria.
I després arriba la generació Z.
Sí.
No? I què és la generació Z?
Doncs són els que ara comencen a ser majors d'edat.
Déu.
Són els meus alumnes i són els de la plaça Urquinaona i són els que fan, com en digueu ara aquí, botellots, botellades...
Botellots, diuen botellots.
Botellots.
Feien botellots. Ara ja veurem si tornen a fer botellots, si tornen a tancar l'oci nocturn. Ostres, no hi havia pensat en això, si tornem a tancar les discoteques a la una.
Que també és una cosa que em sorprèn, que diu ara que no se'n feien fa 15 anys de botellots.
No tant. És que aquí, el dia que ens vam posar a fer botellots, els vam posar a fer 4.000 persones a la vegada a la plaça davant de casa. M'entens? És a dir, no és que no se'n fessin, és que no es feien de la mateixa manera. Saps?
Sí, és cert, però qui els hi ha de dir que no facin els botellots? L'autoritat?
Clar, i els veïns que no poden dormir.
Bé, això és una altra cosa.
No, és la mateixa.
O sigui, no,
no. El que ha generat el problema ha vingut per aquí, si no, no hagués passat res, no?
Però una cosa és la convivència urbana.
Yeah.
Però l'altra cosa és que la persona que té l'autoritat, que és doncs són els Mossos d'Esquadra, no? La policia, la Guàrdia Urbana, i en última instància les administracions.
Yeah.
I què fan aquestes administracions i aquesta Guàrdia Urbana i tot això? Què fan? Per ells, re, al revés, reprimir-los. Quan hi va haver les protestes de la sentència del procés i de l'1 d'octubre, i tot plegat, estic pensant en la sentència del procés, doncs un institut de prop de Girona que van anar a tallar l'autopista, que eren nanos de 15-16 anys, i van venir la policia i a cops, i els va treure a cops. Aquesta gent ara ha de respectar la policia. Perquè, a més, a sobre, a l'escola i als instituts, els hi hem fet uns cursos sobre democràcia fantàstics, no? Els hi hem explicat els drets que tenen, no? I totes les oportunitats, i que hem de cuidar el medi ambient, i aquestes coses. I llavors, quan ells s'empoderen i diuen anem a defensar la democràcia, doncs, clar, quines opcions polítiques tenen? Si resulta que Podemos, que havia de canalitzar això, està traient els tancs al carrer a Cádiz perquè estan protestant. Que estan traient els tancs al carrer, les tanquetes, per reprimir els manifestants.
Molt, molt. Tu tingues en compte que estàs en un programa que es diu Tot anirà bé, i molt, molt, molt optimista tu no et veig, mirant cap al futur, eh?
A veure, cada època té els seus reptes.
Uh-huh. Quins creus que serien els reptes d'aquesta època? És a dir, en definitiva, a què us haurà d'enfrontar aquesta generació Z?
Bé, d'alguna manera, encara que no ho hagin racionalitzat, que aquest model social, socialdemòcrata, després de la Segona Guerra Mundial, la generació que jo en dic TAP, la generació T, són els únics que la viuran plenament.
Uh-huh.
Perquè també estan cobrant unes pensions ara que no les cobrarà ningú més.
Sí, sí.
Per tant, això s'acabarà. I nosaltres potser encara no ho tenim clar, i ells, però això s'està acabant i haurà de començar una cosa nova. Què començarà? Doncs no ho sé, però clar, començarà amb molts de problemes.
Trobem un fragment al final del llibre que diu, deixa'm que el llegeixi, som...
No, i tant.
Diu, la successió biològica és tan implacable com necessària i tots passarem per ella. El dubte és si serem capaços d'aprendre dels errors i deixar el món una mica millor als que vinguin a continuació. Perquè, si no, de què haurà servit tot això? Creus que ho farem bé, això?
Jo sóc mestre. Jo ho he de creure.
Uh-huh.
Una cosa que no entenc és a vegades et trobes mestres que tot el que fan és criticar, ai, és que els alumnes ara no en saben tant, no són més... No, si tu ets mestre, tu has de creure, tu has de tenir la ferma convicció que els que vinguin ho faran una miqueta millor.
Yeah.
Ho faran diferent, però ho faran millor. I la meva feina també és aquesta, intentar que vegin una mica com és el món ara i que les coses, sí, vagin millor. I hi ha coses que també van millorant.
Els joves de Noruega són iguals que els joves catalans?
En moltes coses sí, són adolescents, però ja tots són adolescents, per tant.
Són adolescents. Sí.
L'altre dia vam mirar quantes hores fan servir el mòbil cada dia.
Quan és, allà?
Com aquí, no?
Aquí 5.
Sí, doncs...
L'altre dia UNICEF ho treia...
Per aquí. Sí, no, jo no vam mirar estadístiques. Els vaig dir que feu l'iPhone i aneu a mirar l'aplicació que et diu quantes hores.
Ah,
no?
Molt bé. I què va sortir?
Doncs això.
Això, sí, unes 5-6 hores.
5-6 hores.
Ja.
Per tant, en la visió del món, el que passa que, clar, ells viuen en aquesta bombolla nòrdica, molt ben protegits, i una cosa que jo intento fer-los veure és que, clar, la resta del món no és així. I ara quan allà... Perquè allà sí que es poden independitzar amb 18-19 anys.
Ja.
Per tant, quan s'independitzin i viatgin pel món... doncs observin les altres realitats i ho aprenguin. També.
Dit d'una altra manera, si els teus alumnes llegeixen aquest llibre, serà com parlar-los d'una societat que els hi resulta raríssima, o què?
Sí, perquè també passa una cosa, clar. Ells saben que sóc català i ho sé, ho tenen claríssim, no? Però si tu agafes Espanya, la visió que tenen a Noruega d'Espanya és un país de sol i platja, no? És un país europeu, mm-hmm. Europa occidental... Van al novembre a les Canàries, quan allà és molt fosc. Però què passa els últims anys? que ells llegeixen diaris i miren mitjans de comunicació. No? Llavors en venen i en diuen, però això, els companys professors, jo se la veient, diuen, escolta, què està passant amb això que hem llegit, que hi ha un rei que ara viu a un altre país i s'ha escapat? O què és això de que hi ha una policia picant a les àvies que volen votar? I llavors això els hi trenca totalment els esquemes, no? I tot i que la visió majoritària és aquesta, sí que és cert que, mica en mica, gràcies a les arts dels governs espanyols, doncs, o això dels rapers a la presó, és que, clar, és que allà em deien, però passa a sortir totes les notícies, com pot ser que posin algú a la presó per cantar, no?
Yeah.
I això els hi desmunta una mica. Per tant, si veien el llibre diran, és molt sorprenent, però llavors pensarien, ah, és veritat, sí que passen coses molt estranyes allà baix.
El llibre es diu Generació Tapón, Generació Tap, tinc la versió en castellà a la mà, en Josep Salí Cullell, ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres i fer aquest recorregut intergeneracional, veritat, una mica per tota aquesta situació que ens ha tocat viure. Alguns arribaran una mica més tard, però abans que d'altres. No estem tan malament, no, els de la generació X, o què?
Si acceptem que no arribarem mai a dalt, i no farem gaire res, des del punt de vista socioeconòmic, encara ens han anat prou bé les coses.
T'agraeixo molt que hagis vingut. Moltes gràcies.
A vosaltres.
4:45, ara fem una pausa breu, tornem de seguida aquí a Radio Estela, el Tot en Eva. Fins ara mateix.
Radio Estela.